bonita.
Hola, què tal?
M'encanta conèixer les teves nòvies.
Vaig felicitar l'Alba el dia del seu aniversari.
Em feia falta que felicitessis l'Alba.
Home, deies que era l'amor de la teva vida, que menys que felicitar-la, no?
No, jo no he dit mai que l'Alba fos l'amor.
Ah, no, no ho deies, no.
No, no,
ara m'ho invento.
2:35.
Ai, no, que hem de passar per casa la iaia.
Avui, en una nova edició d'aquest espai de cinema, parlarem de les propostes candidates als Premis de Millor Pel·lícula, als Òscar i als Goya, com sempre, amb l'Antonio Cordero. Hola, doctor, molt bon dia.
Bon dia.
Sentíem el tràiler de Casa en Flames, una de les 5 candidates als Premis Goya.
Exacte, que si l'anaria aquest mes, ja ho sabeu, a primers de mes. Clar, de totes les pel·lícules que parlaré ara diríem una mica el més essencial de, una mica per destacar perquè són candidates a millor pel·lícula i va ser l'oportunitat que les pugueu veure perquè ara és el moment que just és més que atorgaran premis i a veure a quin d'aquestes pel·lícules la premiaran com a millor pel·lícula.
Casa en Flames està a Netflix, una de les sorpreses de la temporada amb un paperàs que ha fet Emma Vilarasau i també amb una sèrie d'actors també com Enric Auqué o Alberto San Juan, que també fa un paper molt, molt divertit.
Diguem. Estan que surten tots, sí, estan Emma Vilarasau fent de sa mare, Alberto San Juan és seu exmarit, realment és una interpretació, però d'aquestes teatrals, d'alta comèdia, també una mica de drama, perquè, clar, aquesta pel·lícula de què tracta? Una família que es junten per passar unes vacacions idíl·liques a Cadaqués, a la Costa Brava de Catalunya, un paradís, però, clar, no deixa ser un contrast a l'entorn, aquest idíl·lic que es desata un infern dins la mateixa família. I és una mica el que toca aquesta pel·lícula, no? Les misèries i relacions tòxiques que hi ha dins la família, que suposa que és el nucli on hi ha més carinyo, més vincul, més afecte, moltes vegades surt el pitjor de cada persona. Les manipulacions, l'egoisme i, per tant, la soledat. Moltes vegades aquí, al cas de sa mare, i el bé que ho fa l'actriu se la veu més sola que mai dins els seus. Fent una sinopsi ràpida, ella queda en la seva família. Hi ha un detall al primer de la pel·lícula que serà un spoiler, no el diré, però que te diu molt de per què les famílies quan amaguen massa i no són transparents, això pot dur més problemes que solucions, no? per poder tenir, diguem, una bona relació entre els membres, dins les famílies. Pues, en Jut i en ell van a vendre una casa, però, clar, en compte d'arribar hi ha un consens, comença a desatar, uns conflictes, perquè cada un mira per seus interessos, es transforma tot una actitud una mica egoista, tant entre sa mare com el seu exmarit, llavors es fi d'ella, que a més és la seva parella, i ell en Alberto San Juan també, sí, du la seva parella i en sa filla, que sa filla ja és casada i té unes nenes petites, i ses parelles dels fills són una mica els espectadors com nosaltres, no? Que veiem aquell gran carnaval, diguem, de relacions tòxiques dins sa família, però que te fas un far de riure, perquè és que està sa pel·lícula tan ben feta, vull dir que és que moltes vegades aquestes situacions les tens que veure quasi més amb un somriure que no...
Jo crec que si parlàssim d'una tragicomèdia, doncs seria una definició perfecta. Casa en Flames, en aquest cas, doncs, nominada a 8 Premis Goya, entre ells el de millor pel·lícula, dirigida per Dani de la Orden. A El País escrivia Elsa Fernández Santos, diu... Una parodia feroz, tan oscura como divertida. Encabeza el elenco una magnífica Emma Vilarasau de la Orden. El director saca oro de sus actores. Certera película. Una de les propostes pels Goya. Va, et sembla bé si passem al següent, el 47?
Sí, el 47, que és una pel·lícula participada per Televisió Espanyola. És un fet real que va passar l'any 78. L'època del desenvolupisme va haver una immigració d'Extremadura i Andalusia molt forta a Catalunya, ja ho sabem.
Sí.
I aquesta gent varen aixecar les seves pròpies vivendes al voltant de Barcelona, uns cinturons de... Primer xaboles, ara ja, no? Però en la seva època eren edificis, cases que no tenien llum, no tenien corrent elèctrica.
Mira, podem sentir un tros del tràiler.
Yo no sé si me puedo ir de aquí, Carmen. Ya me echar una vez a mi casa. Y hemos construido esta con nuestras manos. El meu nom és Manolo Vidal. Un veí del barri de Torre Baró.
Pel·lícula de Marcel Barrena protagonitzada, ho sentíeu, per Eduard Fernández.
que fa també un gran paper. Bueno, no es podia esperar més d'un actor tan versàtil i tan efectiu, tan professional. El director és Marcel Barrenas. Ell és conductor d'un autobús, d'una línia, una línia metropolitana d'autobús, que llavors és una persona que té poca ego i molta consciència social i s'erigeix els líders de la seva comunitat vecinal, la comunitat vecinal de Torre Baró, que és un poble xabulari que ja... Igual vosaltres ho coneixeu on està, Torre Baró, no? Que és,
sí, a l'exterrari de Barcelona.
Sí, que és un puig, crec que sí, és allò molt empinat. I clar, l'Ajuntament de Barcelona posa l'excusa que aquell autobús no pot arribar, però clar, si no posen ni una línia d'autobús, llavors no poden venir altres serveis socials essencials com que llavors posin llum, posin aigua corrent i altres serveis que són molt necessitats, no? I en aquesta situació tan complicada, Manolo Vital, en Eduard Fernández, per una decisió desesperada, que és que segresta l'autobús, el 47. I això crea un conflicte social que al final obliga l'Ajuntament a moure-se. És una pel·lícula també molt recomanable, formal i estèticament està impecablement filmada, una pel·lícula social, però que té també... filmada d'una manera, doncs, molt poètica, molt empàtica, que jo crec que també agradarà en el públic que s'animi a veure-la.
Va, una altra. Aquesta va de música. La Estrella Azul, la tercera candidata que avui revisam als Premis Goya.
Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido?
Bueno, pues...
¿Está ahí?
¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo?
Se puede decir que... Había perdido el norte, la verdad.
Pel·lícula protagonitzada per Pepe Lorente, també amb un repertori molt destacable, amb Bruna Cusí, Mariela Carabajal i un Marc Rodríguez, que fa de germà del protagonista, que fa un paperàs, també.
Molt. I una pel·lícula sorpresa, perquè això havia estat un projecte personal d'en Javier Macipes, director, també guionista de la pel·lícula, que va estar per més de 2 anys preparant això, i llavors, per petició expressa de sa mare, el cantant ja és mort, va fer aquesta pel·lícula que té una mica de mescla de metaficció i documental, aunque és una pel·lícula, però està filmada d'una manera, diguem, molt neutra i quasi pareix just com si estiguessis veient la mirada dels protagonistes cantant, com si fos en aquell moment, no? Ell fa un viatge a l'Argentina perquè és un músic en hores... Bueno, que no arriba a despuntar, ja que dir-ho, és un cantant indi que no arriba a tenir èxit a la seva terra, i decideix gastar tots els seus estalvis un viatge a l'Argentina per recórrer a dalt baix per allí fer uns concerts per mirar, ja que en el nord no tinc jo l'èxit que jo vull, el meu reconeixement, llavors hi puc trobar el sur.
Allí... I també pren aquell estil de tocar la guitarra tan particular, no? D'aquella zona de...
Exacte.
Santiago del Estero.
Això s'empapa del folclore argentí.
I tant.
S'empapa. La padrina... també un cantant en hores baixes, que és un güelo, don Carlos Carabajal, que una mica el guia per aquelles terres, i clar, vos hi ha un retrat íntim de l'Argentina que molta gent no coneix, d'aquells pobles, com la música és un mitjà d'evasió de les seves situacions social dura, però també de comunicació, de vínculo afectiu. I és una pel·lícula que ha estat una dedica sorpresa, un homenatge a un cantant que ningú coneix, a Mauricio Aznar, que de fet va ser una ruïna aquell viatge, va ser quasi un viatge una mica quijotesc, i al tornar a la seva terra va acabar tocant pels carrers a cap d'una llimosna i va morir que ningú es va enterar. Crec que hi ha una estàtua ara.
Així és.
Sí,
així a Saragossa.
Saragossa, això mateix.
Té un 7,3 de Film Affinity, no està gens malament. El País, Naelsa Fernández Santos, escrivia un hallazgo a contracorriente de un género tan pujante en el audiovisual como el biopic. Se impone como una feliz rareza, una ficción con trazas de documental. De fet, la podeu veure tant a Movistar com a Filmin. Va, anem ja per la quarta de les candidates als Premis Goya. La Infiltrada la van fer fa no gaire aquí a... al cinema municipal. Escoltem el tràiler.
Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables.
Lo de las niñas es mentira, ¿no?
Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, ¿te lo creerías? Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer.
Carolina Juste protagonitza La Infiltrada amb una sèrie de repartiment també impecable. Íñigo Gastesi, Luis Tosar, paparàs, i Diego Anido, que el vam veure a Asbestas.
Que fa un des de terres. És un thriller alliberat, no?, d'aquests que... bueno, que han cometat algun atemptat i ja passen a ser alliberats segons el còdic de Terra, no? Pues la pel·lícula és una pel·lícula molt intensa, un thriller molt intens, una factura impecable, dirigida per una Arantxa Echevarria, tot equip de dones, és que ho ha filmat, ja mateix ho diu, és una pel·lícula molt testosterònica, però feta tota per dones. Que moltes vegades jo dic que les dones tenen millor visió de nosaltres que nosaltres mateixos, de com som. Pues, és una pel·lícula que conta una història increïble, no? Una policia que ho interpreta molt bé, a Carolina Juste, policia nacional, que encarregada pel seu inspector, Luis Tosar, un actor eficaç, com ja sabem, que es passa 8 anys infiltrada per desarticular un comando que anava a cometre atemptats, el comando Donosti, i que, clar, té que anul·lar... té que aïllar-se, allunyar-se de la seva família, de la seva parella, de la seva vida, tot. O sigui, desaparèixer com si no hagués existit per cobrar forma, vida, com un activista Berchale que es fica dins el món d'ETA.
Sí, sí.
I, clar, una feina molt, molt, molt arriscada. I clar, va dir a Arantxa Echevarria que s'haurà de firmar-la perquè se posa encara viu, però dur ja 20 anys amagada, que ningú sap on és. Que una mica per... filmava aquesta pel·lícula una mica sempre amb un risc d'alguna curta fluixa, no? Perquè és una pel·lícula que sempre tens que mirar, respectar la dignitat d'aquesta persona. La pel·lícula està molt ben feta, jo crec que realment aconsegueix aquest objectiu de respecte que comentava. I és una pel·lícula pues, que realment és un thriller, és entretingut, però ja també te mostra molt... pues, te fica dins aquest món sense jutjar-lo, sense mostrar cap actitud partidista, simplement mostrar talment els fets i com una gent que està molt entregada a la seva missió, perquè de fet la Policia Nacional va una mica enrere, la Guàrdia Civil era la que s'apuntava a la majoria dels èxits, no?, en aquesta lluita. La Policia Nacional també buscava una mica aconseguir èxits desarticular en bandes, hi havia una mica una competició entre els dos cossos, no? I ella pues, interpreta una gent que està molt entregada en el seu paper, molt, molt ficada, i llavors arriba a un moment que ella no sap si arribarà a sortir d'allí cap dia, perquè és tal espones que s'ha ficat que realment ella veu llavors la situació d'allí molt, molt complicada. És un thriller també que jo crec que la gent disfrutarà i també és una candidata.
El terrorismo político es colocado al lado del otro terrorismo, el de género, diu, con una solvencia y claridad tan arriesgada como brillante, un thriller existencial, llamémoslo así, tan febril como provocador, escrivia Luis Martínez a Diario El Mundo, d'aquesta quarta candidata als Premis Goya a millor pel·lícula, La Infiltrada, d'Arantxa Echevarria. I va, passem a l'última, Segundo Premio, que precisament, a més de candidata als Goya, és també l'aposta espanyola als Oscars a millor pel·lícula estrangera.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonquis, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Vam entrevistar aquí a Radio Villa Isaac i la Cuesta, que juntament amb Pol Rodríguez ha fet el guió i també la direcció d'aquesta pel·lícula, que és una mena com de biografia molt lliure de la història de los planetes.
Sí, són més bé retalls d'aquella època, i et mostra com era també el món de la música dels anys 90, però des de la perspectiva avui en dia. És una pel·lícula que també està coionitzada per Fernando Narro, amb Pol Rodríguez. I, efectivament, és una pel·lícula que et mostra que un grup indi, que Los Planetas, que després de dos discos, quan anaven a gravar el tercer, va allò i s'esfonsa, perquè fruit de les baralles entre ells, de les drogues també, llavors se que acaba, diguem, es component més carismàtic, que és la bajista, la Lota, se'n va farta d'allò, perquè això és una brutó, això no va enlloc, ho interpreta molt bé l'actriu en Stephanie Maggin, I llavors, clar, el cantant, el líder, es veu en la situació de què faig, tira la tovallola i això i ho enviem al carai. Pues no, encara i tot, surt, treu endavant el tercer disco amb els seus components i mira de rescatar la bajista com pot. I crec que van treure el millor disco de la història del pop espanyol del segle XX.
Estem parlant del que graven a Nova York, no?
Sí.
Una setmana en el motor de l'autobús.
Que jo el disco no l'he sentit, saps? He vist la pel·lícula, però... però el disco no... bueno, he sentit el que són les cançons que hi ha a la pel·lícula, però no el disco en si, és l'EP, no? Complet. Que la veritat que sí que m'agradaria aconseguir-lo.
Una setmana en el motor de l'autobús, gravat a Nova York, efectivament, és una de les... abans parlaves tu de que és un dels discos considerats a capdamunt del pop indie espanyol. Sens dubte és una fita en la seva carrera. Mira, escoltem un dels temes, precisament Segundo Premio. Bé, doncs, molta sort a Isaac i la Cuesta i a Paul Rodríguez, no només als Goya, sinó també als Òscar. I ara, si et sembla bé, anem a Los Angeles ja per abordar les propostes a millor pel·lícula en aquests Òscar 2025. Per on començam?
Bueno, hi ha una tirenguella.
Sí, per això.
Per exemple, d'Anora.
Anora, eh?
Sé que li van dar també la palma d'or de Cannes.
¿Qué es eso? ¿Es una mariposa?
Sí, me voy a sentar aquí a tu ladito.
¿Qué clase tienes?
Te voy a hacer un cinturón.
¿Uno de dinero?
Yo llevo el símbolo del dólar como buen butón.
No, pero así llamas al dinero.
Dirigida per Sin Baker, narra la història d'una jove prostituta a Brooklyn, a Nova York.
Sí, que s'enamora d'en Ivan, d'un tio que... l'hauries d'odiar, però te cau simpàtic. És d'aquests cabrons que et cau simpàtic, que és un malcriador, et fi d'un oligarca rus, i que és una història d'amor estil Cenicienta, però que els protagonistes són sempre aquests personatges desclassats, aquesta gent marginada, que a Sean Boyke li agrada tant a aquest director, no hi ha més que veure la seva filmografia, sempre li agrada molt aquests temes, Cinderella, del 2015, que és aquella història d'una transexual que la mullen de sa presó, i la seva mullada s'entera que la seva parella s'ha anat amb una altra i busca en aquella, pues, per cantar-li ses 40... Florida Project del 2018, que és una pel·lícula també molt recomanable, que et mostra, pues, el món ideal de Disney World, Disneylandia, pues, que és un lloc idíl·lic per als infants, però no tots els infants, perquè hi ha unes nenes, les pobres, que viuen un motel miserable a les rodalies de Disneylandia, que la seva mare és prostituta, que es guanya la vida fent fel·lacions per dos duros i que te mostra aquest contrast, no? Sempre ha tingut aquest carinyo especial el director, aquesta atenció per aquestes persones desclassades, marginades, una mica fora de sistema. I aquí fa un conte estil Cenicienta, però amb uns personatges així. Una mica i Madison, la que fa de la prostituta, és que se surt, que bé ho fa aquesta lota. No sé si tu veuries, va sortir en la pel·lícula aquella lota que feia Autostop, que era del clan de Los Manson, en la pel·lícula d'en Tarantino, que és el 2019, que surt en Brad Pitt i en Leonardo DiCaprio, saps? Ara tampoc me'n record, però és aquesta que va fer, crec que va fer de darrer, no? En Quentin Tarantino.
Bé.
No me'n recordes, no, mare. Ho sé, però ja saps, no m'ha cap tantes coses. Però és una pel·lícula també molt, molt, molt recomanable, té molt d'humor negre, té de drama, una història d'amor entre ells, però que també té molt de tràgic, perquè el pare no vol que estigui amb aquesta lota, també hi havia uns matons per enmig. És una pel·lícula...
Era una vez en Hollywood.
Era una vez en Hollywood, això, exacte.
El 2019, sí.
I és una pel·lícula que realment està... una pel·lícula molt ben filmada, molt intensa, els actors principals fan uns grans papers i és una història d'amor que té una mica de drama, però també molt, molt d'humor negre, no? Que és la manera com aquestes històries són ben narrades.
Va, i canviem de terç, seguim als Estats Units, seguim amb els candidats als Oscars, en aquest cas...
Emilia Pérez.
Això ha portat cua darrerament, eh?
Ui, Ana Carla, és que clar, és una dona que li agrada parlar i crec que va dir algunes coses. Llavors també han tret, ja saps, miseris, el que va dir el director a una entrevista temps enrere sobre això de que ja saps del castellà, no? Que diuen que només ho parlen en països, bueno...
Escolta'm el trailer d'Emilia Pérez.
Senyora.
Sí?
¿Sabe usted quién soy, licenciada?
Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las mismas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte?
Quiero ser una mujer.
Doncs aquí tenim el plantejament, un narcotraficant que vol fer aquest canvi de sexe.
Te diu molt d'això de gènere humà, no? Que moltes vegades els arquetipes de la persona que ara mires és desalmada, pues no, som una barreja de sentiments. Tant podem ser uns cabrons en determinades circumstàncies i altres vegades passar a ser uns àngels, no? Com en el cas del protagonista, que ho fa molt bé. Realment es mereixeria Oscar, però clar, després tot això, a veure això com acaba.
Sí, és que li han enganxat a la protagonista, en aquest cas a Carla Sofia Gascón, doncs uns tuits de fa anys ja, de sí. 2011 i tal. Doncs bé, en què no deja títere sin cabeza, comentar sí, racistes, sí. Bé, etcètera.
No, llavors darrer, aquí, sobre la Selena Gómez, aquesta cantanta mexicana que fa de sa parella de sa narcotraficant, d'ell, quan era home, perquè és que ell ho fa tot, fa el paper de sa narcotraficant i ho fa sí. molt bé, que es diu Mani, bueno, la poden Manitas, que és un matarife de cuidado, i llavors fa un canvi de sexe i llavors també un canvi de mentalitat, perquè llavors ell mira d'arreglar o a partir d'ara amb una mica d'expiació de fer les coses ben fetes sobre el mal que havia fet antes. De fet, inclús ell participa a una ONG que ajuda a les víctimes dels assassinats i desapareguts del narcotràfic. I llavors està tot comptant com un musical, que és el que et descol·loca. És que és una pel·lícula que et descol·loca molt, eh? I és primer aquesta original, aquesta frescura d'en Jacques Audiard, que la fa molt, molt interessant.
Mira què diuen a El Mundo, Luis Martínez, diu un musical narcocorrido trans... tan delicado como brutal, brillante en cada uno de sus gestos más oscuros e irresistible de puro disparatado. Puntuación 5 sobre 5 estrelles.
Sí, sí, és una pel·lícula sobresalent. I és que en Jacques Audiard sempre desperta sorpresa. Tal cosa s'aplica un tira que va fer, Los Hermanos Sister, que és un western, però d'aquestes clàssic, dur...
Sí, sí, sí.
Està fet a Europa i tot europeu, però et sembla que ja està filmat, no sé, per Texas, Arizona, i bueno, amb els actors americans, lògicament, però és un director... Jo veig també altres pel·lícules com Paris Distrito 13, que és un thriller romàntic que va filmar anys enrere, un director que té molta inventiva, molta originalitat i molt, molt de talent.
Una altra. Estem encara repassant aquesta llista de pel·lícules candidates als Òscar, avui amb el doctor Antonio Cordero. Som-hi.
The Brutalist, que és tot el contrari. Aquí no hi ha atreviment, aquí hi ha classicisme. El que passa és que l'òptica moderna avui en dia, però és una pel·lículassa.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo, me temo.
Hubo una guerra y aún así muchos de los edificios que proyecté han sobrevivido.
Bueno, la crítica està exultant amb aquesta pel·lícula dirigida per Brady Corbett i de la qual, per exemple, a El Mundo escrivien això. Diu, una obra maestra de dimensiones colosales. A la sorpresa inicial se une pronto la hondura, la emoción, el desgarro y la simple belleza y también el vértigo. 5 sobre 5 estrelles. I atenció, 3 hores i mitja de pel·lícula, eh?
Déu-n'hi-do. Jo si no fixo pota, jo crec que s'endurà tots els premis. És una pel·lícula que està filmada en vista visión, con vértigo, perquè el director, en Brady Corbett, volia transmetre un retrat viu i presencial de lo que era l'Amèrica dels anys 50. I el brutalisme un estil arquitectònic d'aquell temps, que és els edificis arrencats de la pell, o sigui, el que és la dermis, els bosses concret amb els que estaven fets, són edificis monumentals,
sí,
espantosos,
no?
El ciment, això mateix. I clar, el director deia que per ell els edificis mostraven la imatge d'una època, era memòria d'una època passada i que d'allí ja representava la societat d'aquell moment, la societat que podria ser la nord-americana pròspera, que va sortir de la Guerra Mundial, però era també l'Amèrica de les grans desigualtats, bueno, com avui en dia, també de racisme, una mica que els edificis són monuments en aquesta societat d'aquella època.
Es van portar el premi a la millor direcció del Festival de Venècia i a més també el seu protagonista, Adrian Brody, va guanyar un dels premis a millor actor dels Globus d'Or.
És que el que desaplica també és que està pensada per ell. I és que saps que en Adrian Brody, els seus pares eren d'Hongria, i es van refugiar a Viena en l'època de la Guerra Freda. I clar, és un actor que també ha viscut una mica el que és l'exili, tenir que buscar-te la vida a una altra banda. I aquesta pel·lícula va una mica sobre això, sobre la lluita després d'un passat terrible, perquè el protagonista, en Laszlo Toth, és un arquitecte que va estar en els camps d'extermini i va sortir d'allí viu. i busca una nova vida a partir de zero a un país d'acollida, que és els Estats Units. Allí pues, coneix un mecenes, en Guy Pearce, que també fa un paperàs.
Un industrial, sí, sí.
És el millor paper de sa carrera. Això que és un actor que tampoc ha destacat molt, però aquí realment se surt, eh? Ho fa molt bé. I és una pel·lícula pues, que et mostra sa lluita de sortir endavant quan parteixes de res i en sa mateixa dins un gran escenari, un gran decorat de sa societat nord-americana, molt ben filmada, molt ben retractada.
Escolta'm, ens queda molt poca estona. Hi ha diverses pel·lícules encara que ens queden pendents. A Complete Unknown, Conclave, Dune 2, I'm Still Here,
Telegràfic de cada, mira.
Michael Boyce, La Sustància, Wicked.
Conclave. Que és, sempre ha interessat a la gent el món interior del Vaticà, veritat, perquè tu pensa, és el que deia el director, en Edward Berger, és que va guanyar l'Oscar millor pel·lícula internacional en Sin Novedad en el Frente,
sí.
Que diu que és una dictadura que governa la moral i la creença de més de quasi 2.000 milions de persones al planeta. Qui no vol ser jefe d'això, saps? Entonces, és una pel·lícula que et mostra una mica, és com un Juego de Tronos dins el Vaticà, dins la Capella Sixtina, un elenc impressionant. Allí veus que cada lluita per agafar que Troia hi ha complicitat, hi ha conspiracions, diferents punts de vista. Es toquen molts de temes sobre això, inclús sobre els temes de discriminació en sa dona, però tu saps que els papes eren uns senyors que estaven allí, els cardenals, allí fumant, i una monja els serveix i fa tot. Pues ja la monja, que ho fa Isabel Rosario, ho fa molt bé, acaba farta i diu que jo també vull tenir veu amb això, no? És una pel·lícula que també està dins els candidats i també és molt recomanable.
D'Eduard Berger, encara no la podeu veure en plataformes, sinó que haureu d'esperar que passi per les sales de cinema.
Llavors, La Sustància, molt ràpid, una pel·lícula molt recomanable que també fa una crítica brutal contra l'esclavitud de la imatge de la dona per donar satisfacció a la demanda dels homes, no? D'un món masclista. I és una pel·lícula que té moltes referències a Jekyll and Mr. Hyde, El hombre elefante.
Mira, ens en podem fer una idea.
Una vez has soñado con una mejor versión de ti. Más joven. Más bella, más perfecta.
La Sustancia.
Que aquí és un manager de Hollywood, en Dennis Quaid, que fa d'un villà asquerós. Veu que la seva actriu fetitxa ja es veia, per tant ja s'obre, ho fa molt bé, la protagonista Demi Moore, no? Sí, exacte. Realment ha sortit del seu oblit com a actriu, fa un gran paper i ella, al no acceptar això, s'informa que hi ha una substància que inoculada permet, diguem, parir a través de l'escàner, li surt a ella de jove, la seva versió jove, que es diu Sue. Però es tenen que alternar, cada setmana s'alternen un en l'altre. Es confusiona la substància. O sigui, la seva versió guapa està viva i activa durant una setmana mentre la dona vella dorm. Llavors, al contrari, llavors la dona vella es desperta i el que és la imatge idíl·lica, jove d'ella, pues, està en estat comatós. Però què passa? I aquí està realment la tragèdia de situació, que quan veu que triomfa tant la versió jove, cada vegada vols més dies. Però, clar, ella es manté i es nutreix d'escors de l'altre, fins que l'arriba a agotar i s'acaba deformant. Bueno, no tampoc vull fer un spoiler, però és una pel·lícula que la recoman molt com crítica en els estereotips, no?, de la bellesa avui en dia. Jo vull mirar molt ràpid. A Complint Act 9, que és una pel·lícula en James Mangold sobre en Dylan, que ho interpreta en Timothée Chalamet, que jo crec que pot atraure la gent jove sobre la figura en Dylan, que quizás és un cantant de rock que s'hauria de refrescar una mica.
Bob Dylan, molt bé.
L'etapa que va començar en els cafès de Greenwich Village, quan va començar a tocar guitarra elèctrica, instruments elèctrics a New Folk Festival 1965, que això van criticar molt, perquè era com una tradició les seues essències de cantautor. Wicked, la primera part d'un festival, una obra de teatre de Broadway molt reconegut, que va tenir molt d'èxit,
sí.
Que és sobre la vida de la bruja de l'este, el mago de Oz, que ho fa molt bé, l'actriu, ja que dir-ho, i que et mostra aquí el curiós, que mentre la hada que interpreta la cantant Ariana Grande és una pija malcriada i presumptuosa i egoista. Ella és la Bruja de l'Este, una dona traumatitzada i avergonyida perquè la gent se'n riu d'ella pel seu color verd, no? Una pel·lícula també interessant. Jo
Wicked, dos, molt bé.
Wicked, doni-ho dos, que vaig parlar d'ella, no? En
una dos, sí.
I finalment, On Estoy Aquí, que això és una pel·lícula de Walter Sols,
director brasilera,
brasilera,
no?
Brasilera, que és sobre les memòries de sa mare, d'un escriptor i un dramaturg, guionista, que es diu Marcelo Rubens Paiva, que parla sobre sa mare com va tenir que lluitar per donar família endavant sense recursos perquè seu home el van segrestar en la dictadura militar dels generals de Brasil dels anys 70, que van torturar i van assassinar, una pel·lícula recomanable. I finalment Nickel Boys, ja a sa darrer, basada en una novel·la 2019 que és dirigida per Ramel Ross i és protagonitzada per Ethan Harris i Brandon Wilson, i sobre dos boixos negres que pateixen abusos a una escola de reforma, un reformatori a Florida, que el nom ficcional és Nickel Academy, però que en realitat és l'escola Dossier School for Boys, i està filmada en primera persona.
Abans d'acomiadar-te, Toni, t'has de banyar. Qui guanyarà l'Òscar a la millor pel·lícula? Ja ho has dit, Brutalist?
The Brutalist, segur. Vaja, jo vull...
La gran epopeia americana, que diu la crítica.
Des Goyes...
I dels Goya, què? Quina?
Des Goyes, jo ho veig més complicat, però jo per mi que podria ser l'Estrella Azul.
L'Estrella Azul, eh?
Sí. Estic dotant entre l'Estrella Azul i segundo premi, però crec que més l'Estrella Azul.
Molt bé. De moment, el premi de representar Espanya als Oscars se'l van portar la pel·li d'Isaac i la Cuesta de Paul Rodríguez, segundo premio. Ja veurem si el Goya se l'emporta aquesta o l'Estrella Azul. En tot cas, les dues que poses, diguem-ne, com a favorites, curiosament, tracten sobre el món de la música.
Exacte. No, i a part d'un punt de vista, també es durà a conèixer aquests artistes una mica desconeguts o que són outsiders, i que està molt bé que una pel·lícula es reivindiqui.
Toni Cordero, com sempre, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres, gràcies.